Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui resseguim la història de Sant Cugat aquesta temporada amb aquesta secció que anomenem República, Guerra i Franquisme. Sant Cugat, un espai que fem amb la col·laboració de l'historiador José Fernando Mota. Aquí saludem. José Fernando, bon dia.
Bon dia.
És curiós que en l'última sessió que vam fer ens vam emplaçar per parlar dels fets de l'octubre de 1934. La situació era la que era, però la casualitat ha volgut que aquesta data fos, doncs, estigués recentment anomenada novament per boca de Pablo Casado, el vicesecretari de Comunicació del PP, que es va referir precisament a aquest moment de la història, comparant el futur de l'actual president, Carles Puigdemont, amb el de Lluís Companys, creant una mena de confusió. Fins i tot va haver d'argumentar que ell no era historiador perquè li van repreguntar. Però és curiós, no?, que sí, coincideixi i ens portin un altre cop a...
Perquè, com veurem avui, els fets d'octubre de 1934 doncs, tenen algunes semblances amb els fets d'octubre del 2017, encara que també bastantes diferències, també, com veurem. I això és quan polítics que no saben i que no tenen ni idea i que li donen el guió escrit, doncs es fiquen en històries. Perquè, clar, el tema és que a l'any 34 Companys acaba a la presó, però recordem que Companys, amb el franquisme, acabaria afusellat. No? Llavors, fer comparacions amb Companys jo crec que no va estar gaire encertat de l'home.
Bé, doncs avui intentarem posar llum a aquell moment històric, aquests fets de l'octubre del 34, en una situació, un context social i polític de molta tensió, una situació també, diguem, de tensió entre el govern central i el govern de la Generalitat. Vull dir, els paral·lelismes amb la situació actual, tots els que vulguem. Però anem al passat, el que va passar llavors.
Bueno,
quin era el context?
El context, un dels problemes principals, són el que vam parlar en programes passats, que era el tema Rabassaire. Recordem que el tema Rabassaire, que volien accedir a la propietat, tot aquest conflicte al camp català, molt present al camp de Sant Cugat, el govern de la Generalitat va intentar fer una llei reformista, la llei de contractes de conreu, i aquesta llei, malament rebuda pels propietaris i per la Lliga Catalana, per la dreta catalanista, que la va portar al Tribunal de Garanties Constitucionals, i el Tribunal de Garanties Constitucionals va fallar, no contra la llei, sinó dient que la Generalitat no tenia competències per fer aquesta llei. Llavors va entrar en un problema de competències. Recordem que llavors, com ara, el Tribunal estava bastant polititzat, el Tribunal Constitucional, i en aquell moments estava en mans de gent de dretes, perquè a la República governava la dreta, era el govern de les RUS, republicans però de dretes. A més, tenim una conflictivitat. Aquesta conflictivitat, per exemple, a Sant Cugat es tradueix en allò que vam parlar, que el mateix dia 2 d'octubre intenten desnonar de Can Canyameres als masovers i es presenten allà Rabassaires de Sant Cugat amb les forques i amb pals, i la comitiva judicial decideix deixar-ho per més endavant. O sigui que recordem que hi ha una tensió al camp català. A més, hi ha una tensió en el món obrer. A l'abril del 1933, el Bloc Obrer Camperol, que és un partit comunista que a Sant Cugat també hem comentat té molta força, llança l'Aliança Obrera, la idea d'una aliança obrera, per unir totes les forces marxistes de Catalunya. Això al final acaba concretant-se al desembre en una aliança obrera en la que participen sindicats d'oposició i Federació Sindicalista Llibertària, que són els sindicats que la CNT havia expulsat per no considerar-los prou anarquistes, els partits marxistes, el Bloc, el PSOE, la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista Proletari, la petita UGT i la Unió de Rabassaires. Aquesta aliança, per fer-se notar davant de la hegemonia que continua tenint la CNT, doncs, impulsen un seguit de vagues en els sectors que ells controlen. I, per exemple, hi ha una vaga de ferrocarrils i una vaga de la llum. Això, clar, té moltes repercussions a nivell social, perquè que et quedis sense llum o que no tinguis tren...
Estem parlant dels...
Els mesos abans d'octubre del 34. I el fet determinant que farà que esclati tot serà l'entrada de la CEDA en el govern de la República. La CEDA, la Confederació espanyola de dretxes autònomes, era la dreta espanyolista que mai havia reconegut la república, eren accidentalistes, és a dir, ells donava, en principi els donava el mateix la monarquia que la república, i això ha espantat al PSOE i ha espantat als republicans d'esquerra, perquè pensen que la deriva que està agafant la república està acabant amb el que ells havien proclamat el 31. Llavors aquí es crea un PSOE que recordem que està bastant radicalitzat, el Largo Caballero s'està convertint en el Lenin espanyol, i en el que això crea tota una situació crítica, que és la que esclatarà aquí a Catalunya i a Astúries i altres llocs d'Espanya el dia 6 d'octubre.
Abans del dia 6, recordem que el dia 5 l'Aliança Obrera inicia una vaga amb el suport de la Generalitat, i a més s'autoritza l'ús d'armes, no?
Sí, el dia 4 el dia 4 d'octubre entra el govern Lacerda. En resposta a l'entrada d'aquesta dreta al govern, el dia 5 l'Aliança Obrera decreta una vaga general a que ajuda la Generalitat, això ens recorda també algunes vagues que hem viscut darrerament, en la que té en contra la CNT, perquè la CNT no participa en aquest moviment, primer perquè no són els seus objectius revolucionaris, i segon perquè la CNT ha estat molt perseguida des de la Generalitat, des de que Badia es va fer càrrec dels Mossos d'Esquadra, els han tancat locals, han denunciat tortures, llavors la CNT no està en molt bones relacions amb aquesta Esquerra Republicana i no participa, però l'Aliança Obrera sí. El dia 6 llavors ens trobem davant de tres opcions polítiques: els republicans que governen la Generalitat, que rebutgen la degeneració a la que ha arribat el govern de la República, l'ala més nacionalista d'Esquerra Republicana, representada per Josep Dencàs, que pressiona per una separació de Catalunya, i l'Aliança Obrera, que pretén per imposar una via més revolucionària en el tema social. Aquesta és la situació el dia 6. El dia 6 la vaga és total a Sant Cugat, perquè ja diem a Sant Cugat el bloc obrer i Comperol té molta força, els rabassaires estan molt radicalitzats, llavors són els que imposen aquesta vaga. I llavors els regidors federals pel matí ocupen l'Ajuntament i se declaren en sessió permanent i secreta i expulsen els quatre regidors que tenia a la dreta en l'Ajuntament. A més, comença a passejar gent armada pel poble, és això que deies, l'alcalde
havia donat autorització perquè...
Pressionats per Amadeu Aragay, que era diputat d'Esquerra Republicana que vivia aquí a Sant Cugat, doncs va pressionar l'alcalde perquè es donessin llicències d'armes llargues. A part, va sortir el Somatén. El Somatén havia sigut una força conservadora de propietaris per la defensa, però el Josep Dencàs, des de la Generalitat, la van reformar, la van depurar de monàrquics, per exemple, que Sant Cugat havia estat dirigida per monàrquics fins al 34, i van posar gent de la seva corda, d'Estat Català o gent d'Esquerra Republicana, en la direcció. Llavors aquesta gent del Somatent també surt al carrer armat, amb militants del Bloc Obrer i de Unió Rabassaires i del Centre Republicà Federal. Requisen vehicles i benzina, i a més es donen alguns actes anticlericals. Recordem també, vam parlar que l'Esquerra Sant Cugat era molt anticlerical, molts anys de domini del monestir havien fet que el poble fos molt anticlerical. I, per exemple, hi ha joves que es presenten a la rectoria per demanar les claus de la Federació de Joves Cristians. La Federació de Joves Cristians era una entitat catòlica juvenil, i es presenten allà al local i el remenen i s'emporten a dos dels directius detinguts. Tot això passa pel matí, encara sí. No s'ha proclamat l'Estat català. No?
I com que la jornada encara és llarga, a la tarda a Barcelona es produeix ja un fet important, no? I que desencadena tota una sèrie de...
A les 8 de la tarda, Lluís Companys surt al balcó de la plaça de Sant Jaume i proclama l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. Perquè malgrat les pressions d'aquest sector de Dencàs més nacionalista, el Companys es decideix per no fer un trencament a Espanya, sinó un trencament amb el govern republicà de dretes. I llavors el que encapçala és un moviment de reconeixement de les drets i les llibertats de Catalunya, però dins de la República Federal Espanyola, per redreçar també aquesta república que la dreta, segons ells, està canviant en el sentit que no els agrada. Aquest pronunciament també hi ha aixecaments a Madrid, a Bilbao, que són molt breus, i Astúries. Astúries, recordem que és l'època de la comuna d'Astúries, hi ha un aixecament, aquí sí que participa la CNT i agafa un caire més de revolució social. O sigui, que era un acte coordinat a nivell de tota Espanya, però aquí a Catalunya el que es proclama és això, l'estat català dins de la República Federal Espanyola.
Però és que a més Companys es veu pressionat.
Clar, Companys està pressionat per les diferents sales. Esquerra Republicana no era un partit unitari, hi havia sector més nacionalista, sector més federal, sector més esquerrans. I llavors, la solució que troba és aquesta. A Sant Cugat què passa? Doncs els federals, els republicans federals segueixen la, aquesta declaració i des de l'Ajuntament proclamen l'estat català, igual que ha fet Companys, il·luminen la façana de l'Ajuntament i pengen una estelada, però també una alegoria de la República. I agafen el retrat d'Alcalá Zamora, que era el president de la República Espanyola, i el llancen per la finestra, un acte simbòlic. I es tanquen a l'Ajuntament, en espera de aconteixements.
Digues.
A Barcelona han sortit els escamots, els sumatents, gent d'Estat Català, gent de l'Aliança Obrera, però també surten les tropes ràpidament. Reprimeixen el moviment i de matinada es rendirà la Generalitat, no? Serà detingut tot el govern. Mentrestant han fet una crida, d'en casa ha fet una crida, que els rabassaires del Vallès vagin a defensar Barcelona i de fet des de Sant Cugat hi va ser gent dels rabassaires, gent del Bloc Obrer Camperol i independentistes de Nosaltres Sols, que era el grup que hi havia independentistes a Sant Cugat, baixen aquella nit a Barcelona, estan al Teatre Bosch, de Gràcia, on els tenen allà, però al final, com es rendeix la Generalitat, els envien cap a casa. Alguns s'amaguen i altres tornen cap a Sant Cugat.
I arribem al dia 7, no?
Sí, el dia més violent a Sant Cugat seria el dia 7, perquè els republicans de l'Ajuntament, també veient que s'ha rendit la Generalitat, se'n van cap a casa, i l'Ajuntament és ocupat per comunistes i per gent de la FAI. Malgrat que la CNT no havia participat en aquest moviment, hi ha gent que tot això dels moviments els cridava molt, i llavors també entren a l'Ajuntament. Però els fets greus vindran durant el matí del dia 7, perquè a Barcelona no tothom s'ha rendit, i gent de l'Aliança Obrera, gent de partits comunistes i socialistes, han muntat una columna d'unes 200 persones que decideix marxar cap a Sabadell, perquè hi ha rumors de que Sabadell encara s'està resistint. I llavors agafen...
Venen per la rabassada?
Per la rabassada. Ja abans d'arribar a Sant Cugat, tenen un tiroteig a Gràcia, hi han dos morts a la rabassada, i venen cap a Sant Cugat amb la Guàrdia Civil darrere, que ja els ha tirotejat i ha matat a dues persones. Quan arriben a Sant Cugat, entra en un cotxe com a avantguarda, que és tirotejat i maten el conductor, un militant del Partit Comunista de Catalunya. Qui l'ha matat? Doncs l'ha matat la Guàrdia Civil de Terrassa i Esparreguera, que s'havia mobilitzat també aquell matí i que havia pres posicions a Sant Cugat esperant aquesta columna.
Perquè sabien que venien per aquí?
Sabien que venien perquè els seus companys els estaven perseguint per darrere i ells s'havien atrinxerat a la Riera.
Davant, a la Rambla del Celler.
A la Rambla del Celler i allà els estaven esperant. Llavors s'inicia un tiroteig en el que també mor un guàrdia civil i aquests guàrdies civils es veuen encerclats pels revolucionaris i decideixen fugir. Però en lloc de fugir cap a Terrassa, travessen tot el foc i fugen cap a la rabassada també, amb els seus ferits i això. Llavors l'Ajuntament queda en mans d'aquests revolucionaris, a les que s'afegeixen gent del Bloc Obrer Camperó i rabassaires de Sant Cugat, i des de l'Ajuntament fan una proclama repartint les terres i proclamant el socialisme, però clar, una proclama en la que estaven a la plaça, doncs, hi havia els mateixos revolucionaris, no hi havia ningú més, perquè clar, la majoria dels veïns de Sant Cugat s'han amagat al sentit trets. Algun ha tret el cap i també ha resultat ferit. I aquesta és la situació que és el Sant Cugat el dia 7. Aquesta columna decideix deixar a gent de Sant Cugat i alguns tiradors aquí per si ve la Guàrdia Civil de la Rabassada i decideix marxar cap a Sabadell. I a Sabadell, quan estan apropant a Sabadell, senten cap al migdia senten uns trets, quan estaven per Sant Quirze així. I és que a Sant Cugat ha arribat la Guàrdia Civil, aquesta Guàrdia Civil que ha marxat cap a la Rabassada, han demanat reforços i arriben...
Han tornat.
I tornen cap a Sant Cugat. Arriben uns 150 guàrdies civils per la rabassada i els havien donat com a indicació que l'Ajuntament, que era el que volien, perquè estava ocupat, era el primer edifici gran que trobessin quan arribessin a quan passessin el pont. I llavors el primer que veuen és Calquitèria i comencen a disparar contra Calquitèria. Fins que surt el propietari amb una bandera blanca i llavors aclareixen l'error de que allò no és l'Ajuntament. També disparen contra la cancelleria Juliana, que estava allà al costat de l'Ajuntament.
O sigui, s'havien saltat l'objectiu principal que el tenien al...
Sí, a l'Ajuntament, la porta de darrere aquella no sí. Es veia tant, perquè recordem que com donava a la plaça Barcelona, i llavors disparaven a la cancel·leria Juliana perquè tenia una bandera vermella posada. En aquest cas no era un símbol polític, sinó que a les cancel·leries, quan feien matança, perquè sapiguen que era recent la matança, posaven una bandera vermella. Llavors també han de sortir allà esbarats. Però bueno, finalment, donen amb l'Ajuntament, comença un tiroteig molt violent, finalment acaben rodejant l'Ajuntament. Molts dels revolucionaris que havien disparat des d'altres llocs aconsegueixen fugir, però posen a l'Ajuntament els dos focs i s'emporten una... Com la cosa està resistint i pensen que són més dels que hi ha, porten un canó des de la caserna Sant Andreu i el posen allà llavors, i li calen foc a la porta de l'Ajuntament. Finalment, llavors, els que estan dins, veient-se... Venen-se rodejats i que tenen un canó davant, que comencen a canollar-los, es rendeixen. En total, a l'Ajuntament només quedaven 10 persones, que són immediatament detinguts, alguns dels sancugatencs.
I escolta'm una cosa, José Fernando, encara queden restes visibles d'això que va passar?
Fins fa poc encara hi havia vestigis de les marques dels trets a l'Ajuntament, però l'Ajuntament queda cosit a trets, perquè clar, són diverses hores de tiroteig entre els que estan dins i fora. Quedaven marques de trets a Calquitèria, suposo com la reforma aquesta última que han fet els hauran tapat, però encara es veien, eren visibles des del carrer. I a la cancel·leria Juliana, quan vaig començar a fer aquest treball fa molts anys, també que vaig anar parlant amb ells, també recordaven que tenien encara els forats allà, perquè ja dic que van ser tirotejos molt violents.
Mm-hmm. I com s'acaba aquesta història de dies, d'aquests dies d'octubre?
Doncs... una vegada s'han rendit els de l'Ajuntament, la Guàrdia Civil i els Guàrdies d'Assalt, que també han arribat, i s'han la bandera republicana i prenen l'Ajuntament. I la columna aquesta que havia anat cap a Sabadell, en realitat quan veuen que la cosa està perduda, doncs van amagar les armes i van marxar. De fet, la policia va trobar després l'amagatari amb les armes que tenien. La insurrecció, doncs, havia estat un fracàs. La Generalitat esperava utilitzar pels seus objectius els escamots de Dencas, aquests d'estat català, mentre que somiava aprofitar-se de les forces armades de la Generalitat, i havien pensat, tant els d'estat català com com a companys, fer servir els de l'Aliança Obrera per no tenir que comptar amb la CNT. En realitat tot acaba pues això, en aquest fracàs. I aquí comença una repressió bastant dura, bastant dura també a Sant Cugat, per tot el que ha passat, sobre els que han participat, no? Companys és empresonat, que era el que es referia, suposo, el Casado aquest, el govern de la Generalitat és empresonat, Dencas no, Josep Dencas, el de l'ala nacionalista, fuig per les clavegueres de Barcelona i acabarà exiliat en la Itàlia de Mussolini, sí, un nacionalisme que veiem que podia haver derivat cap a un feixisme en aquesta ala d'Esquerra Republicana, i pel que fa és, això ens sonarà, s'aplica un 155 de liadura, se suspèn l'estat
d'autonomia. Ja ho sabem tots, què vol dir el 155?
Se suspèn l'estatut d'autonomia, se suspèn en molts ajuntaments, com el de Sant Cugat, o sigui, ajuntaments que consideren que han participat en el 7 d'octubre són suspesos, i es tanquen molts locals de partits. I a Sant Cugat, com es tradueix això? A Sant Cugat arriba a haver 25 detinguts arrel del 6 d'octubre. Primer són els que han agafat a l'Ajuntament, que aquests són jutjats, el dia 12 ja són jutjats en Consell de Guerra, i malgrat que els demanaven pena de mort, al final els condemnen a cadena perpètua i els envien a Pamplona, on trobaran a molts presos asturians. Era un dels penals més durs, el de Sant Cristóbal, de Pamplona. El dia 7 comencen forces de la Guàrdia Civil comencen a detenir a militants del bloc obrer, i durant aquests dies següents als fets, doncs seran detinguts i desmuntada pràcticament l'esquerra de Sant Cugat. Perquè els detinguts seran, entre els detinguts trobarem l'alcalde, el jutge municipal, Ramon Mas, un regidor, els líders del bloc obrer Camperol, els líders de la Unió de Rabassaires, és a dir, els líders de l'esquerra santcugatenca acaben a la presó. Són 25. Hi ha una cosa curiosa, per exemple, la Vanguardia informava que el dia 12 que s'havia detingut en uns camps pròxims a Sant Cugat, on estaven amagats, quatre membres del comitè revolucionari local, als que se l'han ocupat documents i revistes comunistes, una d'elles amb la dedicatòria a llapis de Stalin. Era Era tan exagerat que el dia següent el corresponsal de la Vanguardia va dir que ell no havia escrit això, que això era un teletip de la Guàrdia Civil i tal. En realitat, els que havien detingut eren dirigents de la Unió de Rebaixaires, i un d'ells era Ramon Mas, que el van detenir a casa seva perquè estava malalt i, de fet, no havia participat directament en els fets, no? Perquè aquí també s'aprofita des de part de l'antic caciquisme a Sant Cugatent per passar comptes a determinada gent, i hi ha denúncies a gent, per exemple, en el cas de Ramon Mas, que no havia participat directament en els fets, no? Aquests detinguts són portats a la Jefatura de Policia, a l'Avinguda Laietana, i després tancats al pavelló de la Fira de l'Exposició de Montjuïc, que s'utilitza com a presó, perquè clar, no, han detingut a tanta gent que no donen abast amb la model. Els posen a vaixells, a l'Uruguai i a l'Argentina, dos vaixells presó que hi ha al port, i alguns després són portats a la model. A Sant Cugat es situeix l'Ajuntament, el dia 18, el comandante militar de la plaça, que és un tinent de la Guàrdia Civil, nomena alcalde gestor a Alfons Massana Sallés. Alfons Massana Sallés era un mestre d'obres i era regidor independent dins de la candidatura Conjunció Catalanista, de la candidatura de dretes que hi havia a l'Ajuntament. Aquest el posen d'alcalde i el serà el que porti l'Ajuntament, el sol, durant uns mesos fins que siguin nomenades les juntes gestores. El que fa el govern civil ara, o sigui, la Generalitat estarà en mans de militars fins al desembre, el gener es nomenarà un governador general de Catalunya, i durant aquest temps el que governarà Sant Cugat seran unes gestores que seran nomenades per aquest governador, que són gestores que normalment estan en mans del Partit Radical, perquè com el govern central, el que governa és el Partit Radical, doncs posen un partit radical que a Sant Cugat mai havia passat del 10.
I això passa, no sé, pregunto, en altres ajuntaments també dels voltants, no?
Cerdanyola,
aquesta és la tònica.
Sí, tots els ajuntaments que havien participat o que havien fet alguna declaració o que estaven en mans de l'esquerra, doncs s'acostumen a ser suspesos.
Doncs és curiós, veure alguns paral·lelismes entre el que va passar en aquells dies d'octubre de 1934 i el que estem vivint ara, aquests dies. És curiós.
Sí, ja dic que hi ha sempre la història, té això. El que sembla que sempre es diu, no, hem de conèixer la història per treure lliçons d'ella, però sembla que només serveix després per justificar, depèn de quines accions, no? De fet, ja dic, el panorama després d'octubre és Sant Cugat està, això, l'Ajuntament suspès, estan tancats el local de la CNT, del Bloc Obrer Camperol, de l'Ateneu Obrer Cultural, que era l'Ateneu dels anarquistes. Els propietaris de les terres aprofiten per demanar les parts que no els havien pagat als rabassaires, aprofiten per desnonar rabassaires.
Passen comptes, vaja.
Sí, jo he comptat com una tretzena de rabassaires els que es fan fora de les terres, sobretot a les propietats de Can Canyameres i Can Magí. I s'inicia una espiral d'odis i rancúnies que el juliol del 36 doncs, acabarà pitjor. Per exemple, el juliol del 36, entre la gent que és assassinada a la rereguarda de la República, estarà un dels alcaldes gestors del Partit Radical, estarà en Joan Altés, estarà Pere Sant, que era del que vam parlar, que era el dirigent dels propietaris santcugatencs agraris. Hi haurà una espiral, i molts dels que estaran detinguts pel Comitè de Milícies Antifeixistes són molts dels que havien participat en d'aquests ajuntaments gestors, no?
Molt bé, doncs amb això tanquem el repàs que hem fet a aquesta part de la història, els fets d'octubre de 1934, tan semblants, alguns, els que estem vivint avui. D'aquí 15 dies més, no?
Sí, d'aquí 15 dies ens veurem i parlarem de...
Més paral·lelismes?
No, havia pensat potser parlar del moviment, de l'associacionisme cultural i social a Sant Cugat per conèixer una mica...
Ah, mira, ens donarem un respir.
Bueno, també té els seus punts calents, però recordem que la període republicà és un període molt interessant en el que hi ha una explosió de la societat civil, però també és un període on surten molts d'aquests conflictes que havien estat soterrats per la dictadura de Primo de Rivera o pel caciquisme.
Molt bé, doncs esperarem a José Fernando Mota d'aquí 15 dies per tornar a explicar un nou capítol de República, Guerra i Franquisme a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.